El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia a l'Havana ha tancat el 2021, havent atès pràcticament 900 persones i amb més de 350 primeres visites. Són les dades que l'entitat, amb seu al carrer Estrella de Sabadell, ha donat a conèixer en la seva memòria de tancament de l'any. Repassem aquestes xifres al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'Anna Soler, directora general de l'Havana. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Anna.
Hola, bon dia.
I també amb la Noemi Calzado, que és la coordinadora de Sabadell i neuropsicòloga. Molt bon dia també, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, el que us volia preguntar és en general, i des del punt de vista de la pròpia Havana, com valoreu les dades que us deixa aquest 2021, que entenc que estan molt marcades per sortir d'aquest 2020, no? Per sortir de la pandèmia i per recuperar una certa normalitat, no, Anna?
Sí, com tu dius, són unes dades que realment són unes dades després just acabant, no tampoc podem dir acabant la pandèmia, sinó potser en el moment més, no, que ja comença a baixar la pandèmia, i sí que pensem que en comparació amb el 2020, doncs són unes dades millors. El que passa que si mirem les dades del 2019, doncs encara hi ha camí per recórrer i ens agradaria seguir evolucionant i seguir augmentant el nombre de persones que utilitzen els nostres serveis i també el nombre de persones sòcies. Però realment pensem que ha estat una bona evolució, tot i la pandèmia, perquè ens ha permès, doncs, millorar respecte al 2020, i ja estem veient també que ens ha permès encara un 2022 que ja veiem que està sent, doncs, millor que el 21, que això també pensem que són dades molt, molt esperançadores i optimistes.
Quan us quedaria per arribar a nivells de 2019, que deies són millors que 2020, però encara no hem arribat, no? A nivells de 2019 us quedaria molt?
Ens quedaria encara una mica, sí. Perquè realment el nivell d'usuaris en el moment de la pandèmia va baixar moltíssim. Jo, com saps, fa només 3 mesos que estic fent de directora a l'Havana. La Noé porta molts, molts anys i ella, a més, ens ho pot explicar molt, molt millor com es va viure, no?, l'inici de la pandèmia el 2019. Però realment les dades van baixar en picat i la baixada va ser molt, molt, molt ràpida, i el que ara costa molt és augmentar, no? I és millorar. Llavors, és veritat que tot l'equip està fent una feinada molt, molt bona i les dades estan millorant. Vull dir que, jo et deia al principi, hem de ser optimistes i som optimistes, però encara ens queden serveis que no tenim el nivell màxim de funcionament. De fet, la majoria podíem seguir creixent i ens agradaria seguir creixent. De fet, podríem arribar a les dades del 2019 i més enllà, vull dir que el 2019 és perquè és com el repte mínim a assolir, no? Però ens agradaria anar molt més enllà.
Clar, entenc, Noemi, és el mirall, no?, en què podeu mirar-vos, no?, fins on estàveu, no?, que ja estàveu amb voluntat de seguir creixent, entenc. En el cas de Sabadell, entenc que aquesta situació es viu exactament igual que tots els centres abans, no?
Sí, exacte. Els serveis, diguéssim, que arrel de la pandèmia ens hem hagut que també una mica de reorganitzar, no? Les demandes tant de les famílies com dels usuaris han estat diferents, i sí que és cert, no?, que el 2019 teníem un nivell, doncs, d'atenció a usuaris molt més alt que enguany, però com molt bé diu l'Anna, la tendència és que mica en mica tot es va recuperant i tot es va posicionant un altre cop al nivell d'abans. Insisteixo, els serveis també s'han modificat una mica i l'Havana ha sigut flexible, no?, durant tot aquest procés de pandèmia i postpandèmia, no?, per anar-se adaptant a les necessitats, doncs, de les demandes que les famílies anaven tenint. No? Sí que és veritat que inicialment els serveis que vam començar a tenir eren més a nivell de rehabilitació individual, perquè tots teníem molta por, no?, de compartir espais, no?, amb d'altres persones, no?, i mica en mica sí que el que veiem és que la tendència és que la gent sol·licita novament la incorporació a treballar en grups de treball, no?, en grups d'estimulació cognitiva, en grups de rehabilitació, etc. No? Per això pensem, no?, que aquesta normalitat, mica en mica, al llarg d'aquest 2021 la tornarem a assolir novament.
Mm-hmm. Parlàvem d'aquest prop de 900 persones ateses. Entenc que ens hem de quedar també en aquestes 350 primeres visites, que entenc que són aquest punt de partida, no? En la part més assistencial, Noemi, com són aquestes primeres visites? És a dir, quin perfil de malalt està venint a l'Havana i si aquest ha canviat respecte al que passava abans de la pandèmia, no?
Clar, penseu, mira, que d'aquestes 300 350 visites, no?, aproximadament, que deies, no? 164 s'han fet a Sabadell, val? Perquè veieu una miqueta també el volum de persones que tenim aquí a l'entitat, no?, a la nostra municipi, a la nostra ciutat, no? Això que em preguntaves, no?, del perfil de familiars, el que hem vist és que hi ha hagut com un canvi, no?, una evolució diferent, en quan no sempre havíem tingut moltes primeres visites relacionades amb persones amb detriment cognitiu, no?, amb demències, Alzheimer, demències amb Parkinson, etc. I enguany el que estem veient és que cada cop més la gent també amb un perfil de dany cerebral adquirit, no?, persones amb un ictus, amb un tumor, amb un accident de trànsit, és un tipus, doncs, de persones que també venen en primera visita aquí a l'entitat, no? És a dir, després de fer una rehabilitació en el centre hospitalari, ja sigui al Taulí o a Goodman, a centres de neurorehabilitació, el que busquen és una intervenció a posteriori i això és el perfil que estem trobant en aquests moments.
Clar, i entenc que aquest perfil requereix uns reptes d'atenció diferents del perfil que acostumava a tenir l'avant, no? Penso en el que clarament des de mitjans de comunicació, segurament amb una visió molt petita de la feina que feu, no?, ens vindria al cap que serien pacients amb Alzheimer, Parkinson i malalties neurodegeneratives, no? Entenc aquí la manera d'atendre'ls i segurament també el perfil d'edat canvia, no?
Canvia totalment, canvia radicalment. Sí que és veritat, sí. De totes maneres, l'avant sempre ha atès persones amb dany cerebral, però potser, no?, som més coneguts així a nivell, doncs, de carrer, més popularment, no?, per atendre persones amb un perfil més gran, diguéssim, no? Però sí que és cert, no?, que la darrera memòria veiem, doncs, que el pool, no?, de pacients que tenem a nivell de franges d'edat es situa, doncs, això, entre els 60, amb una mitja de 61 anys d'edat, val? És a dir, que el perfil cada vegada tendeix a ser persones més joves, no? I persones amb dany cerebral adquirit, això, trobem persones des de 35-39 anys que ara estem atenent a persones, doncs, molt més grans, no? Com molt bé deies, l'atenció ha de ser diferent, no? Perquè al final es tracta d'un procés neurorehabilitador, no?, que implica, doncs, atendre totes les necessitats de la persona, no?, a nivell, doncs, de rehabilitació cognitiva, física, a nivell més funcional, a nivell psicològic també, no?, perquè aquest tipus de malalties, no?, el dany cerebral impacta clarament amb la vida de la persona, no?, i per tant també requereix d'un acompanyament psicològic tant amb el propi afectat com amb la família, no?, perquè al final tot impacta, no?, i tots s'han d'adaptar a una nova situació vital que requereix un acompanyament i d'un suport.
Clar, i entenc que això a nivell de professionals, Anna, també requereix una capacitat d'adaptació, no?, dels propis professionals i dels propis serveis a l'hora de veure una mica com establir-los i com gestionar-los amb aquesta situació canviant de perfil de pacient, no?
Totalment. L'avant, realment, jo diria que està en constant adaptació i en constant moviment, perquè, com explicava la Noe, no?, i com tu ara també deies, aquesta necessitat canviant però constant, vull dir que es van, no?, anem trobant diferents necessitats i a més tant la pandèmia com altres situacions fa que siguin necessaris, doncs, crear nous grups o canviar la manera de treballar en algun dels grups, i llavors tenim la gran sort de tenir un equip de professionals boníssim i molt, molt preparat i molt especialitzat en l'atenció a persones amb malalties neurològiques que ja saben i ja coneixen que l'atenció a les malalties neurològiques és canviant perquè les persones evolucionen i la malaltia evoluciona. I llavors, en un grup on s'estava treballant d'una manera, doncs evolucionen i cal fer canvis o cal replantejar fins i tot a vegades el propi servei que s'està oferint. I jo sí que sento superorgullosa de l'equip de persones que hi ha, perquè realment són molt bones i són molt conscients d'aquesta realitat i realment tenen una capacitat d'adaptació i a part del coneixement que tenen, no?, per poder respondre davant de totes les necessitats i de totes les situacions, que fa que l'avant, independentment del que vagi passant, no?, i del que vagi canviant, doncs pugui donar sempre resposta i la resposta pugui ser molt, molt bona.
Noemi, respecte als programes, hi ha hagut alguna novetat, algun programa nou d'atenció que s'hagi posat en marxa durant aquest 2021 o alguna forma d'atenció que hagi canviat per allò que explicàvem del perfil canviant?
Realment l'avant més o més és el que dèiem, ens hem anat flexibilitzant i els propis grups o els grups que ja formaven part de l'entitat, no? Com el grup de persones amb deteniment cognitiu, el grup de Parkinson, el grup de persones que estan afectades d'ictus que també venen tots els dies, el que hem hagut de fer és adaptar-nos una mica als perfils que anaven apareguent en l'entitat. Com a grups nous, no, el que hem fet ha estat optimitzar els recursos, no? Perquè al final també de vegades es tracta de saber optimitzar i de saber trobar dintre del que som experts en fer, no? El millor. No? I en aquest sentit no hem incorporat serveis, no, sinó, jo diria això, la paraula és que hem optimitzat els recursos que ja teníem.
Uh-huh. Per tant, doncs, per poder donar sortida a totes aquestes necessitats. No? A nivell de programes, però, hi ha alguns que tinguin més demanda que d'altres, hi ha alguns serveis que realment amb aquestes noves atencions que explicaves ara doncs, hagin concentrat un volum més important d'usuaris?
Jo et diria que els usuaris bàsicament ara estan molt centrats en els grups d'estimulació cognitiva, no? De persones que presenten un deteniment cognitiu però que no arriba a ser significatiu per estar diagnosticat de demència, perquè avui en dia no hi ha recursos per donar cabuda a aquest tipus de perfils, val? També un altre dels serveis que té molta cabuda i que està tenint molt d'èxit entre els serveis que estem fent és el grup de Parkinson, val? Persones que venen dos cops per setmana a fer rehabilitació a nivell cognitiu, a nivell de logopèdia, a nivell físic i a nivell de teràpia ocupacional. També és un grup que en aquests moments està molt ple. Val? I després un altre recurs que també s'està omplint darrerament molt és el servei de CAE, que és el Centre d'Atenció Especialitzat per Persones amb Discapacitat Física, que són menors, o sigui, persones que estan amb edat laboral, menors de 65 anys, que han presentat algun tipus de situació vital, algun dany cerebral, que no els hi permet doncs, això tenir una activitat laboral normalitzada i que passen aquí al centre un horari laboral, que seria de 9 a 5 de la tarda. Aquest recurs també darrerament està molt demandat.
La primera part que deies aquests grups, crec que he apuntat sensibilització cognitiva, no? Aquest punt que deies, hi ha pocs recursos. Són persones que encara no han desenvolupat una demència i que volen començar a tractar aquesta sensació que tenen que perden la memòria, o de què estaríem parlant exactament?
Estaríem parlant de persones que estan diagnosticades del que nosaltres diem un DCL, que és un deteniment cognitiu lleuger, val? Que seria com el previ a l'Alzheimer o un altre tipus de demència, dic Alzheimer perquè és la més coneguda, val? És a dir, que presenten dificultats cognitives, no? Problemes de memòria, oblits, problemes d'atenció, de raonament, però que aquests no interfereixen de forma significativa en el dia a dia de la persona, és a dir, no afecten en quant doncs, a les gestions del dia a dia, no? A l'hora de cuinar, doncs, de comprar, no? És a dir, encara són autònoms, però comencen a haver-hi aquestes dificultats. Llavors, per aquest perfil de persones hi ha pocs recursos en general per poder fer una estimulació i que vagin perdent doncs, el mínim possible al llarg del transcurs del temps.
Clar, per evitar que aquest deteriorament es faci més gran. No? És que ara t'escoltava i pensava les converses que manteníem durant la pandèmia, no? Que ens dèieu, ostres, en certa manera, vaja, aquesta és l'anàlisi que fèiem els periodistes, però que en certa manera la pandèmia havia validat la vostra feina, perquè havia demostrat que estan tancats, la gent havia empitjorat molt més ràpid, no? I que, per tant, aquesta atenció no farmacològica s'havia demostrat la seva importància, no?
Totalment. Vull dir, jo és que et posaria exemples, no?, de persones en concret, no? quan vam obrir el centre al maig, havíem fet una davallada brutal, impressionant, unes davallades físiques, cognitives, funcionals, no? Que sabia molt greu, no? Perquè realment estaves veient que aquella persona amb pocs mesos havia empitjorat moltíssim, però alhora donava com una certa constància i fe de que la rehabilitació que nosaltres estàvem fent, aquesta atenció, com molt bé dius, no farmacològica, té un sentit i ha de ser un recurs més, no? que a nivell sanitari es tingui en compte, no? A banda de l'impacte emocional, no? També doncs, de les persones i dels familiars, no? D'haver de donar atenció 24 hores a persones amb malalties neurològiques, no? Vam trobar cuidadors molt sobrecarregats, a punt de claudicar, perquè atencions 24 hores, com deia, amb persones molt demandants, amb trastorns de conductes que es van destirotar moltíssim, etc., doncs va ser un daltabaix per moltes famílies.
Hem parlat de la part assistencial, l'avant és moltes més coses, no? I entenc, Anna, en aquest sentit, que aquesta tornada, aquesta certa reobertura, deies fa poc que hi ets, però vaja, en tens coneixement, ha permès també tornar una certa normalitat pel que fa a les activitats doncs, de difondre, no? I de ser al carrer i les activitats solidàries que habitualment es fan des de l'avant, no?
Exacte, mira, jo us escoltava i pensava que, a part d'això que tu deies ara, un altre servei que també està creixent en demanda i que posa de manifest també la necessitat de relacionar-nos és el servei de lleure. El servei de lleure, mira, tot just ara tornem de la primera setmana de vacances terapèutiques que s'ha fet a l'Ametlla de Mar, que feia doncs, des del 2019 que no es podia fer, i és un dels serveis de lleure. Després hi ha altres serveis de lleure entre setmana, de dissabtes, però realment veiem que les persones tenen moltes necessitats i ganes de relacionar-se i de sociabilitzar, que és el que la pandèmia no ens ha permès, no? I a més, com tu deies, doncs, el 2021 ja vam poder tornar a fer algunes de les activitats de sensibilització i de difusió de l'entitat i també alguns actes, però més així més de petit format. I ara el 2022 sí que ja podríem dir que estem tornant a una certa normalitat perquè hem pogut reprendre doncs, també actes de més gran format. Fa poc vam fer la festa de la infància aquí a Sabadell per donar a conèixer el petit avant, el mes de maig vam fer la cursa del Parkinson a Terrassa. Tot això ens permet, per una banda, donar a conèixer l'entitat, donar a conèixer també les malalties neurològiques, perquè hi ha moltes persones que les coneixen i agraïm també que des de la ràdio doncs, ens permeteu fer aquesta sensibilització i aquesta difusió, però encara hi ha moltes persones no?, que potser veuen una persona amb Parkinson pel carrer, no?, amb dificultats per caminar o dificultats de mobilitat i poden pensar que és una persona que està beguda no? I això doncs, és important i la tracten potser doncs, amb despreci no? I això doncs, és important tota aquesta sensibilització i tota aquesta difusió que podem tornar a fer gràcies a aquesta tornada a certa normalitat.
Mm-hmm. I en part entenc que també hi ha una part econòmica, no? És a dir, tornar a aquesta certa normalitat permet tornar a recollir diners en determinades activitats que entenc que econòmicament és tan important per l'avant, no?
Totalment. O sigui, un dels problemes més importants que ha patit l'avant en aquesta pandèmia ha estat la dificultat econòmica, evidentment la dificultat no? social i relacional doncs és molt, molt, molt important, però perquè l'avant pugui continuar oferint els seus serveis cal que sigui viable i sostenible econòmicament. I és un dels majors problemes que ha tingut no? i dificultats durant la pandèmia. I per una banda, la tornada de les persones usuàries al centre, això ens ajuda molt perquè són doncs, més ingressos que ens permeten seguir oferint els nostres serveis, però també poder tornar a fer tots aquests actes que són de recaptació de fons. I també volem agrair a la ciutadania i també a les empreses, als comerços, perquè cada vegada que fem un acte la resposta és massiva, tant de les persones que venen, que s'inscriuen, que fan donatius, com de comerços, empreses, de totes les poblacions on estem des de l'avant. I Sabadell, en concret, és una ciutat molt, molt, molt solidària, ja et dic, tant a nivell individual no? com a nivell d'empreses i comerços. I això fa que podem continuar oferint serveis i que doncs, en el dia a dia puguem estar una mica més tranquils econòmicament. També ens queda camí per recórrer en aquest aspecte, però estem contents de l'evolució.
Clar, i en aquest sentit també entenc que és important també per aquesta tasca que moltes vegades reivindiqueu des de l'avant, no? de que tothom pugui accedir als serveis de l'avant independentment de la seva capacitat econòmica, no? I per becar persones també necessita una solvència econòmica a l'avant, entenc, no?
Exacte, o sigui, mira, aquest any passat 2021 hem donat uns 43.000 euros en beques. Clar, això per una entitat com l'avant, que tot el finançament és doncs, a partir dels serveis i subvencions i actes benèfics que fem per recaptar fons, doncs realment és una part del pressupost important. I nosaltres, aquest és una de les missions i dels objectius de l'entitat, que ningú pugui deixar de rebre els serveis que necessita per una qüestió econòmica. I això ho portem a la pràctica sempre i ho tenim gairebé tatuat a la pell. Però, clar, realment per nosaltres poder aconseguir-ho, per això ens cal doncs, suport econòmic, perquè és la clau. En aquest cas sí que realment els diners és el necessari. En aquest cas del suport a les persones que no s'ho poden pagar, no ho podem resoldre en espècies, per entendre'ns. No? Hi ha moments que sí, que ens va molt bé doncs, donatius de material o altres qüestions, no? Però en aquest cas sí que els donatius econòmics ens ajuden moltíssim.
Anna, reptes de futur per l'Havana en general, i després li preguntaré a la Noemi en concret per Sabadell quins reptes de futur encareu per aquest 2022, però a l'Havana en general, quins serien?
Mira, un repte molt important és aquest, el de poder aconseguir més persones sòcies, més empreses col·laboradores, per poder doncs, augmentar aquest finançament de l'entitat i poder créixer. Un altre repte que tenim ara mateix sobre la taula molt important a nivell del Vallès en general és la construcció del nou centre Havana Terrassa, que permetrà doncs, donar resposta a unes 500 persones a Terrassa, i també sabem que vindran persones de les rodalies, com ens passa aquí a Sabadell, no? Que bàsicament atenem persones de Sabadell, però també arriben persones d'altres, no? D'altres poblacions del voltant. Un altre repte molt important és donar a conèixer i ampliar els serveis del Petit Havana. El Petit Havana és un servei de l'Havana que atén a infants i joves amb malalties neurològiques i trastorns del neurodesenvolupament, que està atès, no?, per neuropsicòlogues, logopedes, fisioterapeutes, expertes en l'atenció infantil i juvenil. També es fa atenció a famílies, no?, escoles, a AFAs. I aquest és un servei que també, un dels nostres reptes d'aquest any, és ampliar-lo i donar-lo a conèixer. I un altre repte és el suport, ampliar el suport a les persones cuidadores. Les persones cuidadores fan una feinada molt, molt important, i des de l'Havana ja oferim serveis de suport, però pensem que podem ampliar els serveis i donar més suport. Aquests serien potser els grans reptes. Després te'n podria dir molts més, i també més a nivell intern, no? de gestió i del dia a dia, però potser aquests són els que la ciutadania tenen més impacte.
A Sabadell hi ha algun repte concret, Noemi, que tingueu pendent, alguna cosa que creguis que és important a nivell de ciutat?
Bueno, a nivell de ciutat jo crec que és això, intentar donar atenció, no?, a totes les persones, famílies i malalts, no?, amb malalties neurològiques, que és la nostra missió, millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu de persones. I com molt bé deia l'Anna, també intentar doncs, això, que el Petit Havana, no?, que fem molt temps, no?, molts anys que estem impulsant, doncs, que doni atenció a més famílies, a més nens, a més adolescents. També jo diria que la part de lleure, no?, perquè tal com deia l'Anna fa una estona, és un punt també d'atenció que l'Havana ofereix, i que darrerament aquí a Sabadell també s'està omplint molt d'usuaris. I potser a nivell de prevenció, no?, que els programes que tenim, doncs, per exemple, com el Neurogym o el càncer, o el taller de càncer de mama, pensat per dones que han patit un càncer de mama i que tenen problemes cognitius, doncs també es pugui impulsar d'una forma més activa.
Doncs reptes a cabassos. Anna, perdona.
Sí, un repte més que és molt important és el d'ampliar el nombre de persones voluntàries. I voldria aprofitar, ja que estem, ens heu donat l'oportunitat d'estar aquí a la ràdio, que us agraïm moltíssim, per dir que totes les persones que tinguin ganes de col·laborar amb l'Havana, només cal que es posin en contacte amb nosaltres i els explicarem les múltiples opcions de col·laboració. Jo entenc que hi ha persones que potser pensen, ostres, jo col·laborar directament treballant o no, donant suport a una persona amb una malaltia neurològica no m'hi veig. Ho entenc perfectament, però és que hi ha moltes opcions de col·laboració en actes, en esdeveniments, en tasques més de gestió. Vull dir que si les persones que tinguin ganes només s'han de posar en contacte amb nosaltres o mirar la nostra web, havana.cat, i a la part de voluntariat trobaran totes les opcions on poden col·laborar. Ja està, Mireia, gràcies.
I tant, no? Queda dit, i tant, i tant. Queda dit, doncs, també aquesta demanda, per part de l'Avant, també d'ampliar el nombre de persones voluntàries que fan possible al final la tasca de l'entitat. Sí. Moltíssimes gràcies a totes dues, a l'Anna Soler, directora general de l'Avant, i a la Noemi Calzado, coordinadora de Sabadell i neuropsicòloga, per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.